I per fi hem conquistat Vilafamés. Bé, conquistar, tampoc. Però sí que ens trobem a la part més alta. Exactament a 390 metres d'altura sobre el nivell del mar. El castell de Vilafamés és un crisol de cultures i fets històrics que ara vos intentarem contar. Pareu atenció, que comencem. Moltíssim abans que musulmans, cristians, Jaume I o l'Orde de Montesa conegueren el valor estratègic d'esta ciutat, ja havia sigut habitada. Creieu que exagerem? Per a res. Restes arqueològiques trobades prop de l'actual castell i sobretot a l'abric del castell ens diuen que l'home habita Vilafamés des de l'època íbera i fins i tot des de l'edat del coure. Fa uns 6.000 anys aproximadament. No obstant això, la configuració actual, la que esteu explorant vosaltres, és més contemporània. Jaume I conquista Vilafamés el 1233. Què va conquistar? Segurament una xicoteta població andalusina que habitaria este mateix indret. Vos recordem que la cripta de l'Església de la Sang d'on acabeu de vindre va ser construïda sobre un aljub que ja era musulmà. La població que va conquistar Jaume I s'anomenava Beniàmez. Al segle XIV, l'Orde de Montesa ja dirigeix i remana les cireres a Vilafamés. I és en este segle, amb tota probabilitat, que es construirà este gran castell-palau. Ara pegarem una volteta pel castell, perquè vegeu, o millor dit, vos imagineu, diverses estances. Una d'elles, una gran nau muntada en dos pisos. Segurament va ser destinada als soldats. Els dos pisos els podem reconèixer per eixes finestres d'una altura superior. Feu un esforç imaginatiu per a veure el que falta, l'entaulat, l'escala d'accés i el propi pis superior que serien de fusta. I ja sabeu, el pas del temps no perdona. Les cavallerisses estarien a l'entrada del recinte. I si ho pensem, seria el millor perquè l'olor no era de perfum francès. I la vista? S'obren les paraules. La serra d'en Garceran està als nostres peus i avui la gaudim tranquil·lament. Però la mateixa panoràmica que teniu vosaltres és la que tenien al castell per a la defensa. No està malament aquesta altura per a poder veure i defendre's de l'enemic, no penseu? El caràcter defensiu de tota la fortalesa el trobareu per tots els murs del castell i en el més modern sistema de defensa de l'època. Les espitlleres, que són eixes finestres estretes i en forma triangular, que permetien la vigilància i sobretot el llançament de fletxes, i de pas impedien que arribaren les de l'enemic. Ens queda parlar de l'element que més destaca, la torre circular que pareix regnar tot l'espai. Atenció, esteu davant d'una de les poques torres de defensa de l'arquitectura carlista a Espanya. Aneu en compte quan accediu a ella, pel costat esquerre. El difícil accés que formen les pedres és una ajuda més en la defensa de la plaça. I de pas també veureu un moderníssim sistema de recollida d'aigua, un aljub que ve de l'època de l'Orde de Montesa. A l'interior de la torre vos podeu imaginar que falten la sostrada dels diferents pisos i l'escala d'accés als diferents nivells. Però si vos fixeu en el mosaic d'espitlleres que articula tota la construcció i els diferents llocs de guaita, esta torre és una defensa espectacular. Este castell ha sigut cobdiciat i llargament batallat, així que ens permetreu contar-vos una de les seues batalles, perquè entengueu la construcció de la torre circular. I per això hem de viatjar en el temps fins a l'Espanya de 1833.
Extra, extra, extra!
Mare meua, ha mort Ferran VII, que encara que en l'època li van dir el desitjat, ara és més conegut com el Mastuerzo, el Talós, gràcies a la gran Nieves Concostrina. L'hereva és la seva filla Isabel, que no ha complit ni 3 anys, per la qual cosa el poder d'Espanya recau en la regència de Maria Cristina, sa mare. Si ja vos pareix complicat que l'hereva fora una xiqueta de 3 anys, tranquils, l'embolic ja venia d'abans. Durant el regnat de Fernandito hi havia 2 faccions polítiques, antagòniques, els liberals i els defensors de l'antic règim. Al final del seu regnat, Fernando, malalt i amb un peu a l'altre barri, va delegar la regència en la seva esposa Maria Cristina. La reina regent va trobar suport en els liberals, que veien bé que a la mort del seu marit governara la seva filla. Els altres, amants de l'antic règim, ja vos podeu imaginar que no. Estos secundaven com hereu Don Carlos, el germà del rei, i així van néixer els carlistes. Sí, el nom no va ser molt rebuscat. I com podrien solucionar les seues diferències liberals i carlistes? Doncs parlant, pareix que no. Així arribem a les guerres carlistes. I això com arriba a Vilafamés, vos preguntareu. Vilafamés, abans de la guerra carlista, queia al costat dels liberals. És per això que durant els anys 1837 i 1839, Vilafamés va ser fins a 3 vegades assetjada i atacada per un dels homes forts del carlisme, Cabrera, el tigre del Maestrat. En el cas de Vilafamés, es va complir la dita que la tercera és la bona. Amb l'arribada dels carlistes a la ciutat, es construeix la torre defensiva tal i com la veieu i s'instal·len les espitlleres. Amb això, el castell prendria l'aspecte final que teniu davant. I fi de la història. Ara per ara, clar. Però encara queda molt per a contar de Vilafamés. I vos esperem al següent punt d'interès.